Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El president del Parlament ha convocat per a dilluns vinent el ple d'investidura de Jordi Sánchez. Roger Torrent ha signat avui la convocatòria del debat, un ple que començarà a les 10 del matí. Per ser investit en primera votació, el candidat necessita el suport de la majoria absoluta, 68 parlamentaris, mentre que, si no l'aconsegueix, en una segona en tindria prou amb més vots a favor que no pas contraris. Una possibilitat que no està del tot clara després de l'anunci d'abstenció de la CUP i la possibilitat que alguns diputats no hi puguin ser, o bé per presó preventiva o bé perquè són a Bèlgica. L'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, ha demanat al Suprem i al Tribunal Constitucional que el deixin sortir de la presó preventiva per poder assistir al ple, argumentant la data de la celebració i el seu dret a tenir o bé permís extraordinari o bé llibertat provisional. Canviem de tema. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat avui una rebaixa en les tarifes de navegació aèria d'un 12% per a l'any vinent. És el triple del que estava previst. La rebaixa d'aquest any es manté en el 3% i per al 2020 en el 5%. De la Serna ha demanat a les aerolínies que responguin a aquesta baixada de tarifes reduint els preus dels bitllets. La desigualtat entre homes i dones es perpetua. Els darrers 12 anys s'ha anat reduint, però els últims dos s'ha frenat i en alguns sectors ha augmentat, sobretot en l'àmbit dels llocs de presa de decisió i també en altres llocs de responsabilitat, segons demostra l'indicador d'igualtat de gènere elaborat per l'Observatori Dona, Empresa i Economia i la Cambra de Comerç de Barcelona. Dos apunts per acabar. D'una banda, us expliquem que des de 8:15 es fa a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la presentació del llibre Brots de Vida del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, editat per Claret amb articles publicats al Setmanari Catalunya Cristiana. En l'acte, el periodista Xavier Solà entrevista en directe el bisbe Taltavull i el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, farà pròpiament la presentació del llibre. I, finalment, destaquem que el Palau de la Música Catalana acull, a partir de 8:15, un interessant concert amb l'actuació de la mezzosoprano Anne Hallenberg i la London Symphony Orchestra, sota la direcció de John Elliot Gardiner. Interpretaran les nits d'estiu amb obres de Berlioz i Schumann. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Paraules d'amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Momenti della canzone italiana. La mitjanit de dimecres a dijous, els amants dels artistes i els temes més emblemàtics de la cançó italiana teniu una cita amb Ràdio Estel. Momenti della canzone italiana. La mitjanit de dimecres a dijous a Ràdio Estel. Que hai sulle labbra.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, un dia assenyalat per reivindicar la igualtat de drets, però que encara ara, l'any 2018, no estem per fer massa celebracions i, en canvi, sí moltes reclamacions. Acabar amb la discriminació laboral, erradicar la violència masclista i assolir la igualtat salarial són les fites principals que encara tenim a la llista de pendents. I aquest any el Dia de la Dona ve acompanyat de la primera vaga feminista de la història del nostre país, una vaga que va més enllà de simples temes laborals. Va ser la ONU qui el 8 de març de 1975 va decidir oficialitzar aquesta data, però el Dia de la Dona es porta celebrant des de finals del segle XIX. És una tradició centenària que recorda les treballadores de Nova York que van protestar per la precària situació laboral i es van declarar en vaga. El propietari no ho va acceptar. Les dones van ocupar la fàbrica i l'amo va decidir provocar un incendi que va acabar amb la vida de 129 treballadores. El 8 de març té ara la finalitat de fer visibles les injustícies i aconseguir conscienciar la societat sobre la situació d'inferioritat que la dona viu arreu del món. El nom també s'ha modificat i ara ja no s'utilitza la paraula dona treballadora perquè es considera que s'han de reivindicar molts aspectes i no només laborals. Es fan molts congressos i cimeres internacionals per parlar del tema de la dona, però la realitat és que queden molts fronts oberts del dia a dia i se segueix preferint encara la contractació masculina. D'altra banda, la baixa paternal encara no és una realitat visible i la implicació de la mare amb el nadó supera a la del pare. Els estudis també corroboren que la dedicació femenina en les feines de la llar sempre és superior a la de l'home i, per tant, això limita el seu creixement professional i augmenta la sensació que la dona ha d'escollir sempre entre la feina o la vida. De tot això en parlarem avui al nostre programa, el Paraules d'Amor. Parlarem del concepte de dignitat de la dona, de diferents tipus de dones, i posarem de relleu que el més important és generar una cultura del respecte, on cada dona i cada home siguin valorats pel que són, sense adjectius discriminatoris. Avui a Paraules d'Amor parlem del paper de la dona en el segle XXI. Comencem.
el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Estem escoltant a la Whitney Houston amb aquest tema, amb Every Woman, i comencem nosaltres aquí a Ràdio Estel, el temps de tertúlia, avui parlant d'un tema que s'acosta ara al Dia de la Dona i, per tant, de rabiosa actualitat, perquè sent a totes les tertúlies radiofòniques, a la televisió, perquè aquest any ve marcat per una vaga el dia 8. De tot això ho comentarem una mica, però sobretot el nostre programa, que és d'orientació familiar, parlarem també de dona, conciliació, família, tot el paper de la dona al segle XXI, que està canviant moltíssim, amb els nostres tertulians, que són l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
És per mi.
Mira, l'altre dia també ho vaig fer.
Molt agraït.
Molt agraït.
És que hauries de començar per les dones.
Avui hauria de començar per la Laura Sánchez, que la tinc aquí al meu costat. Laura, bona nit. I també, més allunyat, perquè està avui com més reivindicatiu amb el tema, el Josep Maria Dell.
Molt bona
nit. Josep Maria, bona nit. Tots
bona
tres a punt per parlar d'un tema.
I això que va bé Barça. Tu imagina't.
Imagina't. Però diu que aquest tema li agrada molt.
Ja sabeu que del Barça no en parlo. Però fins i tot, permeteu-me la broma, aquest any és estar avorrit una mica.
Està avorrit, va,
no? No en parlo, però avui està avorrit. Va.
Aquest any estàs patint, el bon culer vol patir, no? És veritat, és veritat. Doncs no cal parlar del Barça, però sí que cal parlar de la dona. S'acosta el 8 de març, que serà d'aquí dos dies. Creieu que encara és necessari que hi hagi un dia de la dona o això ja ho hauríem de superar?
Bueno, jo pensava que... Mira, jo tinc, doncs... com les dues vessants. Uh-huh. Per una banda penso sí, perquè si no se'n parla, si no es reclamen els drets, si no lluitem, estaríem doncs, com fa, doncs, no sé, 100 anys enrere, 30 anys enrere, 500 anys enrere. ¿Vale? Però per una altra banda penso, realment hi haurà alguna repercussió, és positiu per les dones que fem aquesta vaga? No ho sé.
O sigui, tinc dividida, la doble,
no? Sí. Però bé, ja que s'ha posat en marxa, doncs sumem-nos-hi. Uh-huh. Sumem-nos-hi, sí, perquè hi ha coses doncs, que estan enquistades i igual que doncs, les sufragistes van haver de sortir al carrer i reclamar els drets de poder votar, etc, doncs ara toca doncs, la igualtat de sous, la igualtat d'oportunitats a la feina i moltes altres coses que ara podem anar parlant.
O sigui que és bo tenir aquest altaveu, ni que sigui un dia a l'any, perquè tot això torni a posar-se de manifest, no?
Preciós.
Que agafi relleu. No ho veus així, Josep Maria, que hi hagi
un dia per parlar de les desigualtats?
Clar,
perquè ja no m'acuseu, no donaré opinions personals. Donaré dades. I clar, i tinc males notícies per vosaltres.
M'estranya.
Ho sento.
Avui em fa
ja sabem, ja sabem que va en contra. Bueno,
va. Ho sento.
Josep Maria, avui em fa més poc una pedregada.
Espanya és el país més igualitari d'Europa. Vale? I això no ho dic jo, això ho diu l'últim estudi fet per Spotahom, dels 36 uh-huh. països europeus, que ha mesurat la presència laboral d'home i dona, la bretxa salarial, la qualitat de vida, el racisme i fins i tot els drets polítics i d'acceptació de col·lectius com els de gais, lesbianes i bisexuals, no? Bueno, doncs dintre d'aquest rànquing estem a la 8a posició, només a 7 dècimes de promís de la primera, que és Finlàndia, i per davant de països com França, Alemanya, Regne Unit o Itàlia.
Carai.
No està mal, eh? Si vols, aprofundim en altres coses, eh? Ja sé que ara diré coses que no us agradaran, però... que jo estic totalment...
O sigui, tu sí que veus que aquí a Espanya hi ha una igualtat,
aviam,
encara.
Aviam, anem a pams.
No? Si l'estudi corrobora que hi ha una igualtat...
No hi ha. És veritat que no hi ha una igualtat, mm-hmm. però bueno, les dades hi són, m'entens? Llavors, dos cantons, deixem una miqueta, seré breu, però portem vivint 19 segles, fins al segle XIX, i no teníem aquest problema. Està molt bé que l'últim segle i pico uh-huh. el comencem a tindre, no? Però, aviam, jo posaré idees sueltes. Jo, si fos dona, a mi m'indignaria moltíssim, o sigui, m'enfadaria molt si jo resulta que pogués formar part d'un consell d'administració o d'un càrrec perquè em toca pel cupo, perquè tienes que ser la meitat, no?
Per la quota de feminitat, no?
Perdona, potser resulta que ja té que haver un consell d'administració d'una multinacional que totes tenen que ser dones perquè són les que més valen. O sigui, vendrà per mi valia, no? I clar, ja no em vull remuntar, Estem a Ràdio Estel, Llavors, si voleu, parlem de l'origen de la vida, de la Bíblia. Aviam, escolta, Nostre Senyor no tenia problemes d'igualtat i de tal. Nostre Senyor va agafar i va dir, escolta, jo vull expandir la Iglesia. I va nombrar a 12 deixebles, tots barons. Però, en canvi, després va agafar la dona i li va dir, no, li donaré el privilegi únic i exclusiu de la maternitat, de donar vida. Escolta, i fins ara hem anat molt bé, i no hem necessitat d'aquestes coses.
Bueno, això no és veritat.
Fins ara tampoc hi érem.
S'ha simplificat molt, però bueno.
Fins ara tampoc hi érem.
Hi ha una reducció...
Molt bé, no, exacte. Ho he reduït una mica massa. No, però aviam, o sigui, jo, està molt bé, perquè clar, aquí barrejaríem altres coses que crec que no és el tema d'avui, que és com la violència de gènere, el maltracte a la dona, però això ja és un altre vessant, perquè clar, bojos i malalts n'hi ha sempre, Però aviam, jo el que em vinc a referir, clar que hem de procurar el món, escolta, la incursió de la dona a la vida laboral, la que ha volgut, doncs, fantàstic, però escolta, tampoc hem de condemnar i enviar a l'infern la dona que diu, no, escolti, jo vull ser mare dels meus fills i quedar-me a casa i cuidar la família. També té dret de fer-ho, és que ara sembla que la que es quedi a casa a cuidar els nens...
No, però algunes no es queden a casa a cuidar els nens per gust, sinó que s'hi queden per obligació.
Bueno, però...
Vull dir, ara, que algunes no ho trien i s'hi han de
d'això convertir amb aquesta rama feminista, que, en fi, jo crec que en fem un gran massa. O sigui, arribar a fer una... Perquè això mateix ja us discrimina. O sigui, fareu una vaga només vosaltres. Jo penso que això no us he mirat bé.
Això, les que vulguin, no?
Les que vulguin i els que vulguin.
I els que vulguin. I el més trist és que potser d'homes no en faran gaire, de vaga. Aquesta és la situació. Alguns potser s'afegiran al carro. Aureli, tu estàs escoltant molt atentament.
No, estic escoltant i, clar...
Ara rebatràs alguna coseta,
no? No, jo estic completament d'acord amb que, efectivament, tot això que dieu vosaltres, les dones en aquests moments, doncs hi ha moltes coses per resoldre encara, que no estan resoltes. Que no estan resoltes. S'ha guanyat molt, sí, però encara falta molt. Això és una realitat. I tot això que s'ha guanyat està molt ben guanyat. Vull dir, a mi el que em preocupa de tot això és qui porta el lideratge. El lideratge... o estan portant persones que el plantejament és d'una confrontació amb l'home. Per exemple, el feminisme radical, feminisme radical, que no és el mateix que el defensar els drets de la dona, el defensar la millora de la dona, la dignitat de la dona, tots els apel·latius positius que tinguin per defensar la dona, això no és el feminisme radical. El feminisme va molt més enllà. I el feminisme l'estan plantejant, l'estan orientant, el lideratge ho porten persones que encara tenen una reminiscència marxista, la lluita de classes. Només es treu el treballador i la burgesia, que és la lluita d'abans, el marxisme, amb la dona i l'home, com si l'home fos el culpable de tot. I com si hem de ser com els homes i enfrontar-nos amb els homes perquè són els nostres enemics. És així. És així. Aleshores, a mi el que preocupa
que
és que el lideratge...
No era, El feminisme el que buscava era la igualtat. No la superioritat.
Sí, però vull dir,
No, aquest és el problema.
La superioritat de la dona ja es veu
però
que és impossible.
Quan deia el lideratge, vull dir que es podria defensar la dona des del punt de vista positiu. De quina manera amb els homes... No, l'enemic no és l'home. És la situació que encara... I aleshores sí que, efectivament, quan això que deia el Josep Maria, que té raó, que home, jo si fos dona m'empiparia això. Bueno, però alhora també els estats han donat la volta i per què només hi ha una dona en un consell? I per què només hi ha poques dones que poden dedicar-se plenament? Doncs pues perquè està mal muntat, perquè no hi ha conciliació, pel que sigui. Vull dir, que d'alguna manera la culpa no és de la dona que tingui que ser d'aquesta manera. I és bo que l'estat digui, a veure, hem de pujar el nivell de dones que estiguin està
clar. Sí, però, perdona, deixa'm... És que has apuntat un tema que per mi aquí està la clau, el tema de la conciliació. És a dir, no és un tema de cupus que un feminisme que s'ha tornat boig digui, no, és que jo he d'ocupar aquest poder. No, escolta, que la dona està igual o més capacitada que l'home, amb la qual cosa, aviam, naixem home o dones i naixem persones.
Sí.
Llavors, com a persones tenim la mateixa dignitat. Llavors, escolta, el que probablement, clar, venim d'una societat molt masclista, que posava la dona a casa, no?, i a l'home fora, doncs no. Doncs això, amb això sí que hem d'evolucionar. Hem de crear lleis als països i als governants que facin una conciliació que, escolta, avui nosaltres, per exemple, amb els cursos d'orientació familiar, ens ho tenim en compte molt. O sigui, fa 10 anys o fa 15 anys anaves a fer orientació familiar i, clar, et trobaves a moltes famílies que el pare no feia res, li havies de dir, escolta, que el fill és teu també. I ara no, ara troba gent jove i tal, que dius, escolta, que els dos o treballen o no treballen, però van a una...
O sigui, que en aquest poc temps has vist un canvi, no?, de la implicació.
I cap aquí hem d'anar, aquesta conciliació que permeti que... No és allò de que resulta que treballa l'home, treballa la dona, i quan arribem a casa, la dona continua treballant i l'home descansa. No, un jamón, m'entens?
No, no arriba a casa, l'home continua treballant i qui torna abans a la feina a vegades és la dona.
A veure, jo per una banda veig que sí que s'ha avançat en petites coses, evidentment, o grans coses, vale? Però segueix havent-hi una diferència, per mi, massa gran en quant a la capacitat de que la dona s'incorpori a llocs directius i només has d'anar a un centre comercial gran. Quasi totes les que despatxen són senyores, noies, i els caps solen ser homes. Vas a una empresa i el 2-4% dels agents del Consell de Direcció, el 4% són dones. Per què? No ho sé. Perquè tenim un sostre que nosaltres ens posem, de vidre, o de ciment, que ens el posen els homes, perquè no sempre ens donen la capacitat de poder accedir a llocs de responsabilitat, sigui en política, sigui en ciència, sigui en universitats. Només ho has de veure, anar pel carrer es veu. Però, per una altra banda, és veritat el que deia l'Aureli, que si ens passem de rosca i tirem cap a l'extrem feminista, a lo bèstia, doncs hi sortim perdent. I sortim perdent perquè resulta que ara mateix treballar a casa, quedar-se a casa i atendre la família i tenir cura dels fills i de la casa i del marit és una pobra desgraciada que no té feina. No es valora ni econòmicament ni socialment i la dona fa equilibris i fa salts mortals per poder treballar fora de casa a costa de renunciar a el que és més propi i que moltes ganes tindríem. O sigui, moltes vegades tindríem ganes de quedar-nos més a casa, de poder atendre els nostres. I no podem, perquè necessitem un segon sou, perquè les coses estan molt apurades i no tenim més remei. Però si poguéssim escollir, moltíssimes dones, moltíssimes, no totes, però moltíssimes, dirien, vale, doncs jo mitja jornada i l'altra mitja jornada a casa, perquè quan arriben els fills a les 5 de la tarda, quan surten de l'escola, jo puc estar per ells, puc cuidar-los, puc xerrar, puc conèixer-los, els puc ensenyar, els puc educar i els puc formar, però no, no ens deixen.
I aquesta és la resposta per la que no hi ha dones assegudes al Consell de Direcció, de que ells no ho fan. No marxen a mitja jornada, no volen renunciar a la seva carrera.
D'acord.
Per això quan deia l'Aureli, l'home es veu com l'enemic, no és que es vegi l'enemic, però no es veu com un aliat.
Sí, però les líderes, les que estan portant el feminisme, sí, van molt més enllà.
Van molt més enllà.
I aleshores...
Això és un altre tema.
Aleshores, a veure...
Però la realitat és que els homes no renuncien tant a la seva carrera com ho fan les dones.
A mi m'importaria si Magda Minguet, aquí per
ser, sí,
fos líder, estigui portant el lideratge, diguéssim, del feminisme. Perfecte, o la Laura Sánchez. Està molt bé.
Abans.
Persones que estim, que valoren...
Ei, ho faríem molt bé.
Jo sé que ho faríeu bé. No m'importaria, ja, m'agradaria. Per què? Perquè estimeu la maternitat, perquè valoreu el paper de la dona a casa, perquè valoreu el paper de la dona amb l'educació dels fills, perquè valoreu el paper de la dona amb això que deia el Josep Maria, que deia, home, un gran home i una gran mujer, més o menys, és a dir, això, el paper que una, el recolzament que dona la vida. El gran paper que la dona pot donar... És que és un papelón, com es diu.
Bien, que...
No m'importaria. El que em preocupa és que és una escletxa per defensar, entre cometes, drets de la dona que no són tals drets. Perquè el dret a l'avortament, per exemple, ara jo no parlo d'Espanya perquè últimament aquí es pot avortar, però això no és un dret, és una desgràcia. I una altra cosa, que a última hora ja sabem que hi haurà avortament. Això ja ho sabem. Però que els estats haurien d'intentar, bueno, a veure de quina manera doncs, podem ajudar aquestes senyores, aquestes noies que estan en estat, perquè després no es trobin... Bé, ningú fa res amb això. Què passa? Que quan el lideratge ho porten persones que van a cercar altres objectius que no són precisament favorir la dignitat de la dona, o, per exemple...
O la importància de la família.
Ara mateix. Això, per exemple, de temes com la pornografia, temes com la prostitució, que això va en contra de la dona. No diuen res. Ara surt una feminista l'altre dia, vam veure per la televisió, quan estava votant el Berlusconi, i es va quedar allà
espullant. Sí, allà una senyora de Femen.
Bueno, un moment, escolta, però és que això és indigne d'una dona. Tu no em representes a mi, a una dona. A mi no em... Si jo fos dona, diria, vostè no em representa a mi com a dona.
Jo l'altre dia, fins i tot, a la noia del temps, vaig pensar, mare meva, això no em representa.
Clar.
De com anava vestida.
És veritat, és veritat.
Després necessitarem un dia de la dona quan la imatge que es dona és ell, seriós, vestit, explicant...
Bueno, ara callo perquè després continuaré.
I veus la imatge de la dona...
Vinga, va, Josep Maria, Josep Maria, ataca.
I els mitjans, això sí que ho veig indigne.
Si jo em dius una cosa que aviam, pot semblar broma, però va molt en sèrio, Nosaltres estem farts amb... perquè, aviam, la dignitat ha quedat clar que és tant per home com per dona.
Perdona, això
però també té que quedar clar, i a mi l'afirmació que vaig a fer la demostraré, que la dona intel·lectualment és superior a l'home.
Ep,
no.
Això és
nou,
eh? Un moment.
Això és nou. Doncs no ho hem sabut fer tan bé, eh?
Doncs sempre hi ha, doncs poden haver excepcions, però com a norma general, i a més t'ho raonaré, nosaltres estem farts, quan fem orientació familiar, quan els nanos són petits, d'explicar sempre que a igualtat d'edat, o sigui, per exemple, tu agafes un nen de 5 anys, o un nen de 7 anys i una nena de 7 anys, i la nena li pega 1.000 voltes al nen.
Ara, maduresa.
Perquè madura abans, sí. Perquè és més espavilada, etcètera.
Ara, els 25 o 30 ja no es dona igual.
No, clar. Són iguals. Però, perquè aquesta evolució que ha tingut ell abans, clar, és avantatge que té sobre ell, que després algun malxinat diu no, és que després elles es paren i nosaltres els igualem. No, elles no es paren. Estic fent una mica d'ironia com a terme general. Per això venia aquí aquesta frase que tu has dit, que abans comentàvem amb el micròfon tancat, de dir, és que darrere d'un gran home, o sigui, un gran home, tot home que se precie darrere d'un gran home, important, polític o tal, té una gran dona darrere, que és la que el guia. Perquè, si no, a lo millor aquest no arribaria.
Per tant, no som tan intel·ligents quan ens conformem sent segones. Sí. No? Per
jo
tant,
crec
la
que
nostra
sí, que
intel·ligència...
moltes vegades ens hem deixat guanyar la partida
i encara
i
ara,
no ho hem sabut
fer
bé.
Encara no ho fem
jo penso que la humanitat s'ha comportat amb la dona com un nen despòtic que agafa les coses i a sobre no dona les gràcies. Jo crec que la dona, com a ser que dona vida, capaç d'acollir la vida en el seu sí, ens hauríem de fer la ola. Hauríem de donar petons al terra cada vegada que passéssim, perquè la societat, el món, la humanitat, deu alguna cosa específic a la dona, que és la capacitat de portar un ser...
És que el món desapareixeria si no existís la dona.
Bueno, doncs que avui dia la maternitat, i moltes feministes, desgraciadament, no ho veuen així, la maternitat no és un obstacle, no ha de ser un càstig. Sembla que tenir fills sigui, bueno, el pitjor que et pugui passar... I no és veritat, no és així, és tot el contrari. Si una persona... té la capacitat d'acollir, d'entendre, d'escoltar, és la dona per naturalesa. Si nosaltres ens posem preservatius, avortem, el pitjor que et pugui passar és quedar-te embarassada, tal, doncs clar, nosaltres mateixes fem que la maternitat no sigui considerada com el que és necessària, que és fonamental, és primària. Llavors, amb això sí que no ho hem sabut fer bé. Amb altres qüestions, doncs, evidentment, ens posen pals a les rodes, perquè cada vegada que volem doncs, incorporar-nos en una feina, doncs, ho tenim molt complicat. Avui parlava amb un company de la feina. Diu, em deia, tinc la meva filla de quasi 30 anys que es casarà dintre d'un mes. I diu, i té una jefa amb la que sabé molt, una dona amb la que sabé molt. Ara, quan li ha dit que es casava, bueno, ja fa uns mesos li va dir que es casava, li diu la senyora aquesta, bueno, no se t'acudeixi quedar-te de seguida embarassada.
Espera't una mica,
no? Jo conto
amb
tu i et vull donar et vull promocionar i la fastidaràs.
Doncs a cap home, se li diria, no se t'acudeixi ser pare.
No, no
se li diria a cap home.
I tant. Tu sí que ets un tio, tal, no sé
felicitats.
Doncs, bueno, pues, o perquè nosaltres mateixos o perquè els altres ens posen pel a les rodes, hi ha coses que no tenim gens fàcil. Perquè la maternitat no està ben considerada.
I més que la maternitat no estigui ben considerada, és que nosaltres, que som defensores de la família, que som defensores d'estar a casa, perquè no és tan important ser mare, és més important estar-hi. No, més que el ser és a l'estar presents. I jo crec que això és importantíssim, però no només per nosaltres, sinó per ells. I el missatge no arriba a l'altra banda. No. O sigui, la importància del pare a la llar, que no arribi a les 8, i encara que diguis, no, arriba i ajuda, o arriba i també s'implica, no només és arribar.
Bueno, per això, perquè l'aplaudiment te'l donen a fora, sí. A la feina exterior, i a casa ningú t'aplaudeix. Ningú te reconeix. Ningú, o sigui, el marit, l'altre dia... també, no? Parlava amb un pare de família fantàstic i deia, és que jo quan em poso a planxar a casa, pues, tinc aquella sensació d'estic ajudant a la meva mare, a la meva dona i no tinc més remei. Com si la feina de planxar
no
fos de la
seva.
Dona i ell fos, pues, no tinc més remei que ajudar-la. No és veritat.
Això està canviant, eh?
Home, no.
El fet que els matrimonis
perquè
joves
l'empresa encara hi ha, però a l'empresa encara hi ha més homes, per tant no està canviant tant perquè algú ha de planxar. I si ells fan jornades més llargues, és que les que estan planxant més encara són elles.
Perdona, encara que sigui insistir en el mateix, no el mateix que hi ha davant, sinó el que estava dient la Laura, eh? Perquè quan una cosa és molt important, és que és això el que hem d'insistir. Vull dir, perquè la vaga es farà o no es farà, i l'última vegada, no perquè diguem quatre
sí,
coses
sí,
deixaran de fer-ho,
això està
no?
Clar.
A veure, la dona el que porta d'específic és la capacitat de ser mare. I això és tan important, que és lo important. perquè les repercussions que té, ja ho deia la Laura, però és que fins i tot hi ha moltes dones que tampoc seran mares, però per ser dones tenen una capacitat d'arribar al detall de com descobrir el cervell amb els altres. Una dona veu coses que no veu un home. Mm-hmm. Que no, nosaltres no les veiem. I per què no les veiem? Perquè jo m'he adonat que no les veig. Perquè no sóc dona. I la dona ho veu. A tenir la cura dels detalls, de dir, no, aquest nen, i de vegades la mare es dona de seguida que té febre, és que només el veu i ja sap, i el pare, ah, sí, porta-li el termòmetre. La mare no necessita posar el termòmetre, ho veu que té febre el nano. És a dir,
ho veu perquè ja ha passat més hores.
Vale, però, a veure, la dona...
No per un sisè sentit, eh?
La portació, per què ho dic? Perquè tot el que es posi al cap, a l'estat, al seu nivell, conciliació, etcètera, sous... Cadascú, però, si més no, donar categoria a la dona per ser dona i per ser mare.
Sí, això és molt
important.
Que és
lo específic. Mm-hmm. L'única... home i dona, la mateixa dignitat. I Josep Maria, amb això sí que discrepo, eh? Més intel·ligents o menys, hi haurà de tot. Però em penso que les dones no són més ni menys. Són les... Bueno, com nosaltres. És la meva opinió.
Hi ha de tot, eh?
Jo penso que... Home, jo discrepo, simplement discrepo.
No, claríssimament. Però, bueno, jo discrepo. Em referia a la maduresa.
El que jo sí que dic és de que aquesta vessant s'ha de posar de moda. S'ha de parlar bé de la dona. S'ha de deixar clar que realment és atractiu, la dona. A veure, per la dona, que no vagi ja, com diem nosaltres, som de segona divisió, som de primeríssima divisió. És de primer... I això s'ha de dir, és que ho he dit abans, sí, però aquest és el missatge del dia 8. No el missatge de que si els concerts, perquè ara mateix amb reivindicacions que parlen de l'avortament, parlen dels concerts, però què té a veure els concerts
educatius? Els concerts educatius, els concerts de les escoles.
Els que s'agreguen per sexes.
No, és igual, concerts, parlen dels concerts en general. Però què té a veure això amb el paper de la dona? I si té que veure, doncs serà tan... És que no té que veure.
Tan mínim, sí.
No té que veure.
No té res a veure.
I això li va sumant,
Li va sumant,
i veus que darrere hi ha un enfrontament que al final, una mica, en el fons, s'estan desprestigiant a l'home, com dient, però si no fos per als homes... No ho diuen així de clar, però queda clar que el problema és que són els homes. Quan el que has de fer és valorar la dona i donar suports a la dona
i
posar de moda la dona.
No, jo crec que estem molt de moda, planeta, eh? però molts llocs, a l'Àfrica subsahariana, clar, tot l'Àsia, segueixen havent... Jo que, em sembla que he sentit 12 milions de matrimonis concertats de menors amb adults.
Imagina't.
12 milions.
I després mirem nosaltres.
Hi ha dones que no se'ls dona l'opció a conduir. O el tema de la pornografia que deia abans l'Aureli, o el tema de la moda, com anem vestides les dones, com permetem que se'ns tractin així? Perquè a vegades nosaltres mateixes tampoc sabem dir prou fins aquí i no ens sabem fer respectar. No ho sé, què està fallant, però això, jo faci vaga on faci, això sempre ho defensaré. Hi ha injustícies que clamen al cel.
De vegades hem fet broma aquí.
Però les que s'ha de lluitar.
És claríssim. És dir, la utilització que la sensualitat de la dona es fa a la publicitat és indignant. Jo, si fos dona, també...
Pues ningú diu res,
ara,
tu.
Ara, una altra cosa.
Ningú diu res.
Que ha quedat clar.
Que nosaltres patim molt pel tema del físic. Qualsevol dona sempre és criticada per com...
Si estàs una mica passada d'aquí, a la que tens canes, a la que tens arrugues, mira, ho sento. És que jo tindré canes i
tindré
arrugues perquè...
Però hi ha molts presentadors passats de quilos i canes, però no n'hi ha cap de presentadora...
No, passats de quilos no gaires, eh? Bueno, d'edat sí.
No,
hi ha gent amb 60 anys presentant a les notícies i no hi ha cap dona de 60 anys presentant.
Se li demana molt més a la dona.
Si tant d'exigència física, encara ens té el llistó molt alt, que no arribes. És veritat que es jutja molt.
Per tornar a rematxar, però està clar que allò de la maternitat per mi és lo fonamental, és aviam, és que no existiria la vida si no existís la dona. Després també un altre matís que pot semblar tonto, però aviam, sempre diem que els nadons, és clar, acaba de néixer i és el més innocent i és el més pur que hi ha perquè encara no l'han pogut espatllar, sigui nen o sigui nena, no? Bueno, doncs pues, quina és la primera paraula que un nadó diu sempre, al 100%?
No,
mamà. No, vamos, posarà el 99%.
És més fàcil mama. Dir el so.
És més fàcil que digui papa que digui mama.
Sí, però quan el nen està malalt, la qui visa.
No, però per pronunciar...
Serà més fàcil per pronunciar. Però t'ho puc dir per estadística. Però diuen primer mama. Per què? Pues, bueno, pues, per el que està malalt, pel cuidado, perquè tens instint maternal. Diuen mama primer. I això que els costa més, però diuen mama primer.
A veure, les coses que estàvem dient ara, moltes coses que es fan malament... Algú té culpa d'això, no passen perquè sí. I quan diem, bueno, i per què passa això? Bueno, doncs perquè, per exemple, amb l'educació, de vegades, ara mateix, el tema, ja hem parlat aquí de la ideologia de gènere. Uh-huh. Però, clar, estàs donant uns criteris que estan favorint tot el contrari de la maternitat, defensar la dona. Uh-huh. No existeixen dones. Avui no toca parlar d'aquest tema. Però
no, a vegades el tractem en un programa específic.
El tema de l'educació sexual, estic seguint, eh? El tema de l'educació sexual, depèn de com es dongui, de la importància que es dongui, de la dignitat amb la que s'enfoqui l'amor humà, estàs transmetent un missatge pues que els estudiants, vull dir, els joves que estan al col·legi, segons quins criteris doni, a través dels continguts, diguéssim, de les assignatures, de l'amor humà, perquè es dona, i tal que sigui, doncs, aleshores, amb aquesta mentalitat, no t'estranyi que hi hagi violacions, no t'estranyi que maltracti, no t'estranyi, moltes coses no t'estranyi. Vull dir, que al cap de vall sempre hi ha culpables. I, per tant, cadascú ha de veure... Jo no soc mestre, tu ets pare de família, doncs quina educació dones als teus fills? Com toques el tema de l'educació sexual?
Quins criteris... Per respectar
al màxim les persones. Hi ha violacions, sí, clar que hi ha violacions, i hi haurà, però algú té la culpa de que hi hagi tanta violació.
Clar, perquè si la relació sexual es desvincula de la relació d'amor... En molts casos s'entén com una experiència individual, també, la maternitat. Mm. I com un... Doncs, avui m'agrades i va bé la cosa i si demà o demà passat o entre un any se m'ha passat la passió, doncs ja està, un altre. No? Llavors, clar, tot això, la majoria de les vegades va contra la mateixa dona, no contra l'home. Perquè la que surt més malparada, més ferida, és sempre la dona. Per què? Doncs perquè per la seva naturalesa, per la seva psicologia, per... el que sigui, sempre surt més
debilitada.
Més debilitada. Llavors, bueno, jo estic d'acord amb el que diu l'Aureli. Eduquem els joves, els nens d'avui dia, nens i nenes, em refereixo, a que les coses tenen un perquè, una raó. No és qualsevol cosa, la sexualitat o la maternitat o... Bueno, tots els temes que estem parlant aquí a la taula avui, no?
Perdoneu, encara que es torni a repetir, amb l'educació de les filles, fer-los veure l'atractiu que té el ser dona, que poden educar una família, que poden fer atractiu... O sigui, poden fer tantes coses perquè... És que ho has dit abans. Sí, però és que la sensibilitat que té una dona per transmetre això no ho tenim nosaltres. Nosaltres, jo no em veig encara de fer-ho tan bé. Jo no em veig en compte.
Doncs jo crec que ho feu però, igual o millor,
no, eh? No, a veure, jo ho intento. Sí. Però el que vull dir que... Jo és que us vull valorar, és que valoro la dona, perquè és que crec que té unes qualitats per si mateixes que s'han de potenciar. El que no pot ser és que ens estem queixant, és que la dona, és que no... Però escolta, i què fas tu? I quina educació dones a les teves filles? Perquè hi ha moltes joves avui dia que això de la maternitat, bueno, jo no sé, maternitat, no està en el seu projecte. Jo no dic que tinc que ser-hi, però que pugui ser-hi. No d'entrada que el rebutgin. O sigui, que una dona, una noia als 16 anys o 17 anys digui no, jo no tindré fills. Home, a mi em sembla molt fort que d'entrada ho digui. Sí. Una altra cosa és que dir, bueno, no sé si tindré... Suposo que estigui amb la possibilitat.
Perquè es presenta ara la maternitat com una cosa molt apocalíptica i de renúncia.
De renúncia.
Una càrrega que pesa.
Perdona,
que no podràs viatjar, no podràs sopar, no podràs dormir.
Però
clar,
quan jo deia culpables és... Com es presenta de vegades amb el cine? Doncs la família nombrosa, la mare lletja, no sé què, mal vestida, de mal humor, no? I l'altra, doncs, el que sigui, no? Vull dir, famílies que no estan ni compromeses i viuen allò tot molt maco, tot molt bé. Això es presenta amb el cine, no és que m'ho invento jo. O en les tertúlies, de vegades, jo no dic amb la nostra, no?
On els acudits.
Sí, els acudits.
Els acudits que arriben per WhatsApp, també, no? I tothom són partíceps d'aquestes
bromes. Tot això influeix. I aleshores ens queixem de que les coses van malament. Bueno, doncs...
Ojo.
Sí.
No, i la culpa d'això és dels pares, com eduquem ja de petits els nanos, Perquè, bé, ara, amb tot respecte i carinyo aquesta de les notícies del temps, probablement aquesta senyora o aquesta noia, quan era nena o quan era adolescent, els seus pares no li van dir, xata, així és el carrer, no surts.
O potser li van dir, però entens? Resulta que quan vas a demanar feina te volen amb una estètica determinada.
De que potser també és dona i diu que t'ho toca pues, això.
Nosaltres tenim la culpa de permetre això pues, per educar els nostres fills que, escolta, el respecte és una cosa i, escolta, pues, si em faren així, pues, escolta, jo així no aniré.
Bueno, això sí.
Perquè em faig
respectar, m'entens? Perquè no ho veig necessari per explicar determinades notícies. No? Haver de ficar un límit.
Ara,
si això pugés de baix... ja des de la nova generació de nens petits, també ajudaria a canviar. Vull dir que està amb les nostres mans també educant els nostres fills que això vagi millorant.
Doncs jo veig que, no, tant les imatges que tenen de blogueres, de moda i tot, crec que va al revés, eh? Perquè veus els shorts i ja no són ni...
Sí,
ni
les shorts, influencers, no? jo, en fi, les hi tancaria a la paradeta ja.
Bueno, hi ha algunes que mostren una imatge molt, molt frívola de la dona. On,
molt.
On només
perquè són nenes molt jovenetes, amb unes
i
vides...
Sortir, i restaurants,
res
i
exemplars. Mm. Bueno, i després ja tenim el tema de la bretxa salarial, la famosa bretxa salarial.
Ostres, aquest sí que és un altre tema,
ah,
i aquest és
clar,
el gros, no?
És que jo vull cobrar perquè... el mateix que el meu company, si faig la mateixa feina. Mm. I que no sigui, no sé... Vale.
Això és que el tema del sou a vegades aquí és molt tabú i no gosem a preguntar doncs, el paral·lel.
Bueno,
si
bueno, però
igual,
totes aquestes
no?
estadístiques, aquests estudis, aquestes dades que ens diuen...
Els vuitens de 36.
No, jo sí, em refereixo
però,
que...
Però, tot i així, però... No, que hem de millorar, que hem de millorar. Ah, no, hem de millorar, hem de millorar.
No, doncs però... és dels pocs rànquings que estem així tan amunt, perquè tots els altres anem als últims de tot, no?, d'educació. No? Estem sempre molt en números vermells i si en aquest encara no hi ha tantes diferències salarials, aquesta sí que és una reivindicació que no sé si sí que s'hauria de conscienciar els empresaris o...
Sí, però arriba un moment que això està molt bé que surti en una tertúlia perquè home, estem en un lloc públic i tal, però per un pare de família, una mare de família, doncs, les coordenades són les nostres, les que tinc jo. I aleshores el que no quedi resolt a fora, jo ho haig de resoldre. I per tant, una dona ha d'intentar doncs, ser equilibrada i vol dir, no puc arribar jo, doncs haig de donar, haig de delegar. Vull dir, haig de delegar, vol dir que m'ha de veure. Jo estic fart de veure mares que ho fan tot. No, és que, clar, ningú fa res, a casa meva ningú fa res. Bueno, i per què ningú fa res? Pues perquè, clar, és que no fan res. Bueno, pues delega. Bueno, a veure, vull dir que el que fa l'Estat, no, tu no pots canviar l'Estat. Les lleis les faran els parlamentaris. Tu
que
no
són homes, res. També, no?
Els que siguin, no, però els que siguin, tu no les canviaràs. Ara, aquesta idea de que mantenir l'equilibri moltes vegades suposa delegar, perquè no dona per més, el dia té 24 hores, i ha de delegar, bueno, pues mira, i ser realista. I saber que fins i tot fas un bé delegant. I fins i tot fas un bé que el marit s'impliqui a la dona. S'impliqui, no només que ajudi, sinó que s'impliqui, o sigui, que comparteixi. Fas un bé, perquè coneix molt, no? Bueno, doncs, a partir d'aquesta realitat, jo crec que també... Això sí que és una superwoman. Que a vegades pensem que la superwoman és aquella que és directora general de no sé què. Superwoman.
Ja, aquesta etiqueta de superwoman tampoc m'agrada gaire.
No, però això... No, no,
és que no existeix. No
existeix, però l'he posat, l'he dit expressament, perquè de vegades la posem, diem, sí. Aquesta és superwoman, perquè... Doncs pues mira, la superwoman és aquella. És aquella
no?
que
és
realment
que
a casa, amb les circumstàncies que té, amb el sou que té, i amb els fills que té, i de, que és capaç de... Fa, i a més va a les reunions de pares. I a les tutories, i a més pot parlar amb els fills. Aquesta sí que no és superwoman, aquesta, vull dir aquesta.
Jo crec que ens haurien de pagar per les hores que dediquem a la família i a la casa. O sigui, moltes vegades la dona, sí. Més que l'home, està amb la disponibilitat o disposició de dir, vale, doncs m'aparto una mica de la promoció professional, d'ascendir a llocs de més responsabilitat, perquè veig prioritari la meva família i, per tant, doncs m'agafo mitja jornada o me quedo amb una feina més, diguem-ho així, més senzilla, el que sigui, no? Però, clar, és que si te dediques a la casa, als fills, a la família i tal, perquè voluntàriament has volgut, resulta que has treballat menys hores, has cotitzat menys i tens una pensió de color marrón, que deia aquella, no? Una pensió de color marrón, o sigui, una caca.
Sí,
per
sí,
què?
Sí.
Perquè has dedicat temps a formar persones, a formar família, a tirar endavant una empresa que es diu família.
I això no cotitza.
I això no cotitza. Uh-huh. Doncs... Si un té dos, tres fills, un, els que siguin,
exacte.
Allà hi ha
aquesta
una feina que s'hauria d'haver valorat, o s'hauria de valorar.
S'hauria de valorar.
Perquè repercuteix en el bé del país.
Home, evidentment. I quants més fills tenim, més feines hi hauran. Perquè el sol fet d'haver-hi més persones treballant, generarem més puestos
de
llocs de treball.
Que repeteixi la mateixa...
Més, no?
Llavors, resulta...
la mateixa frase, perquè repercuteix en el bé del país.
Clar.
Els que tenen més fills doncs estan més cotitzant i aleshores, de cara a les pensions futures...
No les pagaran. No les pagaran.
Vull viatjar i vull anar de restaurant.
El que passa que nosaltres estem només a nivell, diguéssim, ara mateix estem parlant de crear opinió. Però, clar, hem de crear opinió i el que pugui escriure que escrigui, el que pugui parlar d'una conferència...
Doncs mira, està estudiat això.
Perquè, clar, si ho fas ara, ho dius, no pensis que aquesta tarda doncs, algú prendrà nota i enviarà al Congrés dels Diputats una proposta.
A mi és que hi ha gent, polítics, gent pensant, intel·lectuals, i ho veuen
i fa anys i anys i anys que no prenen cap mesura. No,
per què? Perquè
que se vayan a casa, que ja iré jo, que em sembla que ho faré una mica millor.
Exacte.
Que marxin tots, no serveixen, són uns inútils.
Estan pensant en vostè, és a dir, fins que en aquest país no ens decidim, la societat civil, a carregar-nos aquesta casta actual de polítics de totes bandes, més igual que l'altra, que l'únic que fan és buscar-se la seva economia, llavors, si això s'acabés, escolta, tindria... Perquè clar, ara em fas gràcia a tu que... Sí, evidentment, no, però dius, home, com pots pretendre que una mare de família cotitzi i li reconeguin si, en canvi, resulta que un senyor, sigui diputat, sigui senador, sigui concejal, sigui el que sigui, només cal que juri el càrrec i el dia següent pot dimitir, però ja té garantida la pensió més alta el rest de la seva vida.
Ai, no m'expliquis això, Josep Maria, que m'ensenya.
És que és així. Doncs, fins
bueno,
que...
ja tenim uns quants sense fer res des de fa mesos i van cobrant.
Fins que no siguem capaços nosaltres, no sé ben bé com, però dir, de carregar-nos això... Bueno, no avançarem.
Doncs hem de canviar la mentalitat. Sí, de moment sembla que no avancem gaire, que el Dia de la Dona encara és una necessitat. Ens hem desfogat, això és veritat.
Però hem creat opinió.
Hem creat opinió, estem en contra, hem dit, de la Superwoman, perquè és veritat que no arribem a tot.
És que no existeix, ni el Superwoman tampoc existeix.
I esperem que aquesta tertúlia cada any la puguem fer una miqueta més suau perquè haguem aconseguit més fites i que no haguem de reivindicar tant la igualtat i que estiguem també presents en la vida professional, igual que ho estan els homes. Moltes gràcies a tots tres, al Josep Maria, que avui estava una mica més crític, però també ha donat el seu punt de vista.
Una mica més.
Una mica més, però bé moderat, l'Aureli i la Laura, i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies, bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Escoltem la banda sonora de la pel·lícula de Flashdance, on la seva protagonista es dedicava a una feina considerada masculina perquè treballava en una fàbrica de metalls. Una cançó que ens permet encarar la darrera part del programa, la que dediquem a l'entrevista, i avui a l'altra banda del telèfon hi tenim a la Consuelo León. Ella és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra, doctora en Administració d'Empreses a la Universitat Politècnica de Catalunya i ha realitzat el programa de desenvolupament de directius de l'IES. Ha investigat el Centre Internacional del Treball i Famílies de l'IES i compta amb més de 50 articles acadèmics entorn al repte de les organitzacions flexibles, les polítiques de conciliació del treball, la família i la presència de la dona en el món laboral. Actualment treballa a l'Institut d'Estudis Superiors de la Família i, per tant, és tota una experta en el tema del paper de la dona i la conciliació. Consuelo León, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues hoy hemos tenido una tertulia bastante animada sobre el papel de la mujer. No sé si es necesario, Consuelo, que siga habiendo este día, el Día de la Mujer.
Bueno, desgraciadamente sigue siendo necesario porque hay muchos temas que, como muy bien contabais, hace 10, 15, 20 años estábamos trabajándolo a nivel académico y continúan siendo una prioridad. Por ejemplo, el que has mencionado, las políticas de conciliación, las cuotas, la diferencia salarial, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Se habla mucho de temas de cuotas, hay muchos congresos, conciliación, pero no acabamos de ver ninguna medida concreta. ¿Queda mucho para que lo veamos?
Bueno, no sé si queda tanto. O sea, el tema, desde nuestro punto de vista, lo que estamos trabajando en el Instituto de la Familia de la UIC, es que de nada servirían implantar una serie de cuotas así previamente la vida cotidiana de las personas no cambia. Es decir, sin políticas de conciliación, sin políticas de apoyo a la maternidad, sin políticas de flexibilidad en el empleo, de horarios en el empleo, pues quizás esas cuotas sean un boomerang que se vuelva contra las personas, ¿no? Hoy viene una entrevista, un neuropsiquiatra en la contra de La Vanguardia, ¿sí?, hablando de que el mundo laboral es actualmente tóxico para las personas, ¿no? Y cómo hay hábitos que se han convertido en perversos para la vida cotidiana. Bueno, pues creo que ahí deberíamos trabajar conjuntamente, hacer ambientes más saludables a nivel laboral, más cooperativos, más sanos, más equilibrados con la vida privada. Y, por supuesto, también hablar de cuotas, por supuesto, también hablar de esa diferencia salarial que es en torno a un 16%, tal como ha mencionado Bruselas en un comunicado de hoy, y hacer más visible lo que la mujer ha hecho en el mundo laboral y en la ciencia, que muchas veces no
se ve.
No lo es, ¿no?
Sí, es verdad que mujeres famosas, recordamos a Marie Curie y pocas más, ¿no?
Y pocas más.
Sí. Es decir, que es necesario primero un cambio de mentalidad, pero no solo de la mujer general, en hábitos, en conciliación, y a partir de aquí poder ir creciendo.
Bueno, yo pienso que la idea de fondo que muchas generaciones más jóvenes han enganchado muy bien con ella es que si la mujer ha salido del mundo laboral y ha entrado en el... ha salido del ámbito familiar y ha entrado en el mundo laboral y social, el hombre debe entrar también en el hogar, y eso supone un equilibrio mayor entre los tiempos de trabajo y los tiempos de ámbito privado o familiar. Si no hacemos toda una política social en cuanto a horarios, que lo estamos oyendo muchísimo, en cuanto a flexibilidad, el trabajo en los casos que se pueda, ajustándose a la productividad, por supuesto. Si no hacemos todo esto, las cuotas, la diferencia salarial, la visibilidad de la mujer, sería simplemente elevar a la categoría del varón pues lo que son las mujeres. O sea, vamos a conseguir para vosotras lo que ellos han sido, ¿no? Pero quizá no es esto lo que queríamos en todo. O sea, queríamos que hubiera lo mejor de los dos mundos, y, bueno, un poco esa es la idea que me parece que las nuevas generaciones están pidiendo.
No, pero es muy buena reflexión, ¿no? Nosotros nos hemos incorporado al mundo laboral, falta a lo mejor que desde el otro lado haya una implicación más grande en el mundo familiar. Que no claro, sean siempre mujeres las que se reducen la jornada o las que renuncian a su carrera.
Pero como consecuencia hace falta un cambio en la cultura del trabajo y un cambio en el modo de abordar ambos, la vida privada y la vida laboral. Pero claro, eso supone un cambio de paradigma importante dentro también del mundo productivo, ¿no? Bueno, pues que no tiene por qué ir en contra de los resultados, ¿eh? Es una forma de organizar toda la organización cotidiana diferente,
¿no? Y otros países, ¿no? Países del norte, yo pienso que sí que tienen más implicación, pero las bajas paternales, por ejemplo, son mucho más largas, los horarios son más compactos. ¿No nos puede servir de inspiración ver que estos modelos funcionan y acabar un poco con el presencialismo de nuestra cultura?
Siempre se pone como ejemplo los países nórdicos, y olvidamos que son países de una población muchísimo menor, ¿no? Que a lo mejor serían como Cataluña aproximadamente. Claro. Por lo tanto, mucho más fácil de gestionar que toda España o toda Francia o toda Alemania, ¿no? Yo creo que el ejemplo que podemos mirar con más cercanía es el de Francia.
Sí.
Francia en los años 70 tiene un bajón en la fecundidad espectacular, y sin embargo el Estado decidió hacer unas políticas muy pronatalistas, con ayuda directa a
tener
el segundo y tercer hijo, flexibilidad laboral en los salarios de trabajo, con lo cual la respuesta fue que, bueno, Francia superó la media de reposición. Es decir, que la gente quiere tener hijos, pero evidentemente si el contexto va empujando en otra dirección, muy probablemente pues lo posponga. Y lo que está ocurriendo en España, el primer hijo llega con 35 años, por tanto el segundo ya no llega.
Ya no llega. Sí, que es verdad que allí se ven más familias numerosas, y en cambio aquí una familia numerosa se ve como una carga y no como una compensación, ¿no? Hay un mensaje muy negativo de la maternidad.
Efectivamente, o sea, este es un buen punto que me gusta que lo destaquéis, porque realmente lo que se nos ha vendido a nivel laboral es que la maternidad es un freno, nunca un impulsor de la trayectoria, ¿no?
Uh-huh.
En esos países que comentamos, cuando se lee el currículum, se pregunta específicamente, a ver, estos 5 años, ¿no? Estos 5 años estuve cuidando ese primer hijo, este segundo, o este discapacitado. Ah, muy bien, bueno, pues esto no resta, esto es humano.
Claro.
Esa mentalidad nos falta y es un tema importante porque si fuera así, dejaríamos de ver no solo la maternidad, sino las tareas de cuidado como un freno.
Claro.
Una persona que sabe cuidar probablemente en el trabajo sea más cooperativa, sepa trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Es decir, que nos permite un poco esa visión más integral del trabajo y del ser humano, ¿no?
Uh-huh. Poner un poco en valor las cosas positivas, sino siempre es que duermen menos, ¿no? Es que será más cansado, dedicarán más hijos, que siempre se ve como negativo y como que resta, en vez de ver lo que suma, y suma muchísimo, ¿no? Poder tener estos dos papeles. Y como especialista en políticas familiares, ¿se están haciendo estas políticas? ¿Se está viendo que hay alguna estrategia? ¿Los políticos contactan con los que estáis trabajando en este campo para asesorarse, para desarrollar algo concreto?
Sí, bueno, los políticos, a ver, ahora mismo estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno de La Rioja, que ha lanzado su propio plan de infancia y ahora el de familia. Y bueno, entonces estamos trabajando asesorando a distintos partidos y también a algún gobierno autonómico.
Claro.
Y el problema de los políticos es que hoy por hoy, en general, tiene el corto plazo del mandato en el que están, ¿no? Y eso hace muy muy vulnerable a una política de familia.
Claro.
Pero no nos cansamos de seguir trabajando con ellas y de intentar que sean más persistentes las políticas, que no cambien, pues como pueda cambiar la ley de la tasa de audiovisual o de lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Que algo más permanente.
Y después el otro tema, ya acabamos, es el tema de los medios de comunicación y que aún la mujer pues se presenta muy cosificada o de una manera muy frívola en series de televisión. Hemos hablado de blogueras, influencers, eso también debería cambiar, ¿no?
Sí, bueno, es un tema educacional. Yo creo que también, paradójicamente, eso sí que es una de las grandes paradojas de, claro, del momento en el que vivimos, cuando ha habido una mayor liberación a todos los niveles, precisamente es la mujer la que está cosificándose más a nivel público, a través de redes, a través de... O sea, la propia imagen que da de sí misma nunca ha sido tan absurda, ¿no? Es una paradoja que yo creo que deberíamos reflexionar. No se puede explicar el modo y el motivo. Tampoco ahí se puede hacer nada de tipo coactivo. No podemos implantar medidas porque es la libertad de las personas y ellas deciden cómo manifestarse, pero es una reflexión como sociedad que deberíamos hacernos, ¿no? Porque, bueno,
sí.
Si a la libertad no va unida a la educación, pues a una mayor educación, muy probablemente viviremos en lo peor de cada uno, ¿no?
Uh-huh. O sea, reflexionar, mejorar en la educación y a partir de aquí intentar crecer para que la mujer ya no se vea tanto como un ser inferior o más cosificado, sobre todo en los medios. Pues Consuelo León, muchísimas gracias por la entrevista y a seguir trabajando en estas políticas familiares que favorecerán que la mujer esté más presente. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros y cualquier cosa estamos aquí en la web para cualquier consulta, cualquier comentario y en nuestra página web hay cantidad de actividades que se pueden conocer.
Perfecto, pues muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui dedicat al paper de la dona. Ja sabeu que nosaltres ens retrobem el dimarts que ve a les 8 del vespre al programa d'orientació familiar Paraules d'amor. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.